Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @radiosabadell. Els nostres barris.
El barri de Torreguitar no acaba de fer net amb els problemes d'incivisme. Després d'anys de queixes per la concentració de persones que consumien alcohol a la via pública a altes hores de la nit, ara són diversos els punts del barri escollits per aquestes persones en lloc d'un únic punt de trobada que suposava la plaça interior del darrere de la plaça Espanya. És un dels primers efectes de la Comissió de Seguretat integrada per la Policia Municipal, l'Ajuntament i representants dels veïns, un organisme en marxa des del mes d'octubre passat. Per endinsar-nos una mica en aquesta situació, ens acompanya l'Antonio Recio, el president de l'Associació de Veïns de Torreguitar. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Sabadell.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
En quin moment vau començar a detectar aquests episodis d'incivisme? Quan van començar, Antonio?
Des de ja fa 2 anys teníem queixa dels veïns procedents de Plaça Espanya, en la qual ens comentaven que s'estava produint una degradació integral a tot el quadre noès, en el qual el focus més important era com teníem uns espais amagats, ocults, darrere dels pisos on es feien trobades massives de personal, on el qual doncs perjudicava o alterava el descans dels veïns. Això també s'havia donat, també acompanyant això, una sèrie d'actes incívics o també acompanyats d'alguns actes de robatoris o de petita delinqüència, i això anava una mica en augment. A partir dels veïns d'aquesta zona del quadrant vam anar fent seguiment i a partir d'aquí vam posar en contacte amb la policia municipal. Aquest tema va començar ja fa 2 anys i de mica en mica, doncs, a força de trucades telefòniques, a força d'anar fent visites policials, a força d'anar darrere d'aquests nuclis, ha baixat aquest nivell, i el que s'ha fet ha sigut disgregar-se en diversos punts del barri. Abans ho teníem tot concentrat en un i ara doncs està una mica entre altres places i entre altres portals, no?
I que s'hagi disgregat, Antonio, us genera més problemes? És a dir, us genera més afectacions? Si més no, s'estenen més veïns,
sabem,
no?
Sí, sabem que no ho solucionarem al 100% perquè te'l trauràs de sobre d'un puesto i se marxaran a un altre. És possible que potser en un temps s'encerti en què deixin de molestar o deixin de conviure en una zona i potser potser algunes d'aquestes activitats se'n vagin a fora del nucli urbà o se busquen un altre racó on no molestin tant com a dintre de l'interior dels nuclis poblats. Això és una de les possibilitats que pot donar-se, ja que cada vegada la tendència és que se'n vagi a places més grans, més obertes, però encara hi ha molts racons on ells es troben còmodes, bé per la presència de comerç que venen beguda alcohòlica, bé per la presència d'un mobiliari o d'uns racons que li permeten certa seguretat per a algunes activitats, i per això sempre anaran una mica hi haurà disgregació, perquè també les molesta a ells la presència policial, les molesta a ells les redades aquestes de detectar drogues o productes estupefaents, doncs també ells també se curen en salut de no estar sempre al mateix lloc, perquè saben una mica que aquesta zona està vigilada, i això també les provoca l'haver de marxar i l'haver de buscar-se un altre lloc.
No? Per tant, aquesta disgregació és conseqüència del fet d'haver-hi estat atents, no?, d'haver-ho vigilat.
De moment sí, passa que és un camí llarg, perquè els resultats no són a curt termini. A més, ja dic que un dels factors del per què hi som allà són aspectes socials com l'atur, la manca d'altres elements que els facin estar fora de lloc, o també altres atractius com és una zona de molta oferta de consum, de poder anar a consumir ràpidament begudes a altes hores. Això provoca deixadesa, deixa d'escampar totes les restes de xalla, provoca enfrontament amb els veïns perquè estan a sota de les seves vivendes, per tant, l'accedir a la seva vivenda doncs, han de passar per aquestes voreres on s'hi troben aquests bars o aquestes botigues. Vull dir, crea una situació de malestar. Després, quan ja passa la nit, això canvia l'escenari i ja és soroll, cridòria, ja són baralles, ja entra en una altra dimensió el problema, no? I per això doncs s'ha d'anar constantment fent trucada perquè vingui presència policial, perquè siguin ells els que facin escampar la boira o que obrin algun tipus de diligència. Vull dir, és mica en mica el treball que s'està fent ara, no? També és veritat que podria anar acompanyat d'altres mesures que hi provoquen aquesta situació de degradació, no? Perquè el que tu te trobes cada dilluns allà tota la vorera plena de llaunes, d'ampolles de licor o d'ampolles de beguda, d'un volcall, perquè som així d'incívic, és una situació que no és patrimoni d'allà, és tot arreu passa i en moltes places passa, perquè es veu les restes, diguem, de l'activitat humana allà on han estat romanent una quantitat d'hores, no? I això, si no se agafa des de començament, doncs la sensació que et dona de barri, de ciutat, és pejorativa, no? Ja que la sensació que et dona tu que vagis a casa teva o surtis de casa teva i vagis per la teva vorera mirant com les restes d'aquesta situació, doncs no és gens agradable.
En aquest sentit, amb tota aquesta visió global, no, d'aquesta realitat, el fet que aquestes visites, que aquestes situacions, no, que es donin als carrers estiguin provocades per menys persones genera menys problemàtica? És a dir, us està ajudant a reduir aquestes incidències o al final són incivismes que es reparteixen per diferents carrers i per tant la sensació global del barri és pitjor?
Sí, va reduint, a veure, ja va reduint la intensitat. Vale. Sí que és veritat que potser hi ha més zones afectades com la zona Pau Abad o la zona de la plaça Josep Rossell o les zones de Pompeu Fabra, però si el tingués tot concentrat en una doncs ja no es podria ni viure, m'explico? Després a l'hora de connotar aquesta situació no són igual una zona que estigui amb més a l'aire lliure, amb una zona més oberta que no una zona encastada en pisos, en la qual el ressò del so doncs, altera molt menys que si tu estàs en la plaça Pompeu Fabra, que és enorme. Encara que també puguis fer el mateix to de veu o fer la mateixa activitat, si la vivenda més a prop està a 100 metres, l'afectació que té és reduïda. També deixaràs la brutícia igualment al terra, també tindràs quasi el mateix comportament, però la repercussió al veïnat és diferent. I això és una de les coses que hem notat cada vegada, que ara ja tots els que són en places i zones verdes, ja els veïns no volen tenir a prop a nuclis d'aquest tipus. I eviten qualsevol intervenció, potser de millora en la plaça, perquè no volen que sigui un lloc per acollir aquest tipus d'activitat. I això crea unes certes contradiccions, no? En què tu vols potser que tinguis unes places adequades, unes bones zones d'estada amb la qual puguis prendre el sol o llegir el diari o qualsevol activitat humana, i per contra veus més rebuig en dir, hòstia, és que si fem tot això maco, tindrem aquí no ens traurem de sobre a la nit i això afectarà el descans. I per això dic que hi ha coses que són de civisme i no tant de... Però faig tot suma, saps?
I això us ha afectat més des de la pandèmia? És a dir, amb el tancament de l'oci nocturn, el fet de que els joves no tinguessin espais d'oci, tots aquells botellots que es van veure en gran massa l'estiu
passat, possible,
no?
Sí, perquè, a veure, el personal ha d'estar en algun puesto. Això, si ens agradi o no, si estan en un puesto no estan en un altre. Si tu tens l'oci tancat, és possible que no tots, perquè no, una de les coses que pensem és que a vegades no tenen accés a poder pagar-se l'oci nocturn. També pensem que no és una activitat que arribi a poder disposar tothom dels diners per poder anar a pagar els preus dels cubates en una discoteca. No és així, la realitat. És molt més econòmic comprar-se l'alcohol i comprar-se la beguda en un paqui i anar a prendre's amb els col·legues la festa que no allà. Però sí que influeix que si està tot tancat o si està tot més o menys com la situació de l'estat d'escassez de mobilitat, doncs es nota més, però el personal disminueix la sortida o vigilen més que no t'agafin, però no tothom pot anar a tot arreu. Hi ha una quantitat de jovent que no poden permetre aquest nivell d'oci.
La comissió de seguretat, des que s'ha posat en marxa, realment ha generat algun impacte? Heu notat un descens? Heu notat algun canvi?
Sí, perquè la comissió és una mica el referent de compromís de qualsevol situació que es vegi o es senti capaç de trucar a la policia municipal i saber que aquest dia o en aquest acte o en aquella activitat doncs s'ha complert l'acord d'anar a trucar sempre en qualsevol circumstància a la policia, sigui per soroll, per escàndal públic, sigui per qualsevol situació. I això és un compromís, perquè en aquesta situació tampoc la policia municipal per si mateixa té moltes altres també feina i compartir el temps que hi ha. Per això que sense els veïns que estiguin a sobre, sense els veïnats que estiguin trucant, sense poder tenir aquestes incidències, després ells dona la porta, obre la porta que ells puguin actuar, que puguin anar al bar en concret, a la vorera concreta, a la plaça en concreta, pugui arribar allà, pugui obrir expedient o no, puguin fer una actuació o puguin anar amb els gossos per si detecten drogues. Però clar, perquè això es realitzi cal que prèviament hi hagin veïns que estiguin a sobre de dir: pues, ostres, mira quin soroll està aquí, o mira què tenim aquí a baix en el portal, o què està passant allà baix. I en aquest, la comissió de seguiment el que fa és, per una banda, aquesta feina, i després trobar-se amb la policia per dir, doncs, aquests joves que estaven abans en aquest nucli d'aquesta plaça, doncs ara s'han desplaçat aquí, o els que estaven aquí, doncs ara s'ha baixat aquest nivell de soroll, o aquest, i s'ha marxat cap a un altre que no sabem on paren. Això ja ho sabran ells. És una mica facilitar coses.
I és més fàcil també la denúncia, per tant, pels veïns, entenc, o la crida a la policia.
Sí, bueno, a veure, la policia està a sobre i sap que en aquesta zona doncs és un foc més sensible i que rebrem moltes trucades sobre referent a aquest tema. Per tant, tothom està una mica més sensible a que les trucades que vinguin d'allà doncs pugui anar-se a corregir-lo abans possible, perquè tenim aquest foc on que són permanents, no? És a dir, en la mateixa plaça, els mateixos caps de setmana es produeixen les mateixes coses. Vale? I per tant ja van directament al focus, no? I això es facilita una mica.
La policia podia fer alguna cosa més per acabar amb aquest incivisme? Què en penseu, els veïns?
A veure, els veïns sempre volen, i jo també, i s'agradaria que marxés això i que no el tinguessin, no? Però sabem una mica que això és difícil i que fins que no hi hagi aquest índex d'atur entre el jovent i entre una situació de que estiguin o que puguin estar romanant sense cap altra activitat, és difícil que puguin fer. La veritat és que és difícil perquè no hi ha solucions ni ràpides ni perfectes. No hi ha. I per això tenim lleis i tenim ordenances i tenim coses. Sí que esperem que almenys les ordenances que tenim, de les eines que tenim, s'apliquin. Això sí que està a l'abast. Vale? Per tant, si tenim que si tenim ordenances que diuen que no es pot beure beguda a l'espai públic, doncs això es pugui atendre. Si tenim ordenances que diu que tenim una brigada que pot detectar el trànsit de drogues, es pugui fer servir. Que, vull dir, si tenim diligències de sanció, d'obertura d'expedients per a establiments que tenen jaleo i que cada dia estan fent una agressió al descans del veïnat, doncs es pugui atendre.
Això, també alguna regulació diferent sobre la venda d'alcohol, per exemple, en espais on hi ha complicacions?
Jo ja no m'ho he dit tant. De moment que s'apliqui el que tenim, les eines que tenim. I a partir d'aquí, si es necessiten més coses, ja les demanarà la policia. Però en principi hi ha alguna de les coses que és difícil actualment, perquè, per exemple, que hi hagi consum d'alcohol o venda de beguda en la vorera, en ple matí, i que trobis allà personal afectat per l'alcohol en ple matí, que la seva... l'entreteniment sigui ficar-se amb el veïnat o sigui ficar-se en qualsevol vianant que vagi per la vorera, això, vull dir, difícil ho té. Ara, hi ha ordenances per a intervenir? Clar que n'hi ha, però no te les van a solucionar el problema. Serà una actuació concreta d'un moment concret en el qual es realitza.
No? Clar, perquè és un problema més global de la situació dels joves, no? Analitzeu des
del jove i no tan joves, perquè hi ha personal que, per exemple, teníem allà a la plaça, hem estat allà amb un temps que tenia la seva estada una persona, un indigent sense sostre i que romandrava en mitat de la plaça i deien que no podien fer res perquè no feien cap mal a ningú. Però tu veies després la plaça com quedava al matí i era vaja, un desastre. Per què? Pues perquè l'activitat humana és així, i si a més té connotacions de que no estàs bé perquè sigui per altres motius, doncs tu te trobes un espai públic molt degradat. Clar, és difícil, jo ho entenc. I no pots dir, ostres, que no podem evitar que romanin sense sostre o indigents en la plaça. No ho sé, m'explico, són ells els que ho saben. Però han tingut aquest problema de dir, ostres, tenim aquí aquesta presència i aquestes persones que després necessiten veure, necessiten un lloc per dormir, necessiten un lloc per l'activitat humana, estan allà. I això afecta tot el conjunt. Vale, per això dic, jo desconec totes les eines que ells puguin o els recursos que puguin tenir. El que sí veiem és això com afecta el conjunt de la comunitat, i això sí que és la denúncia que fem nosaltres. Mm-hmm. Hoste, tenim un problema de degradació provocat per aquests elements.
I la neteja es podria, tenint en compte la situació que sabem que hi ha, intensificar més, o s'està fent una bona feina de neteja en aquest
sentit? No, aquí tenim problemes amb el tema de la neteja i amb el tema de les freqüències d'això. Un dels problemes que tenim és el mateix sistema, que ni ells mateixos saben a vegades quines zones ha de netejar el servei de neteja.
Ni ells mateixos, qui són ells?
Ni els serveis que tu contractes a la ciutat. Hi ha un parell d'empreses que tenen una concessió que ve, una és per Parcs i Jardins, en el qual han de netejar o cuidar el que seria ajardinat, per dir-ho d'alguna manera, i altres que seria neteja viària, no? Quan això roman, per exemple, en la plaça d'Espanya, veiem cada dia, que és insuficient, perquè quan passa el senyor o la senyora del carro i només canvia la bossa i deixa tot el reste d'embolcalls i ja unes del costat i no el recull, dius, ostres, algo està passant. Ah, després quan parles amb ell, no, aquesta ho ha de fer l'altra empresa, i li passen la pelota a l'altra empresa i diu, hòstia, per aquí avui no han passat. I haurien de passar cada dia, però l'activitat no fa... com nosaltres hem viscut també el privilegi de tenir una persona durant un any cuidant la plaça, no?, la plaça Espanya, i ell s'encarregava de tant de jardineria com de la neteja, i ha estat sempre impecable fins que se va acabar la contractació i va marxar a un altre a un altre lloc de l'empresa, i per tant hem viscut una situació de cuidado, d'atenció. I ara no és així. Ara amb el servei de neteja és insuficient per estar a les 24 hores. Hem de dir, bueno, com a mínim que hi ha el compromís de que cada dia per tota la plaça hi ha aquesta neteja. No pot ser que només se vagin als llocs on estan les papereres o al lloc on estan, diguem, els bancs, i la resta de la plaça es quedi sense netejar. Però és que aquest mateix problema també l'ho hem tenit en Pompeu Fabra i en Alcalde Ribé. Per tant, quan la mateixa cosa passa en diferents llocs, ja no és un problema de veïnat o d'una cosa concreta, ja és un problema que el sistema de neteja de l'espai públic és deficient.
Per acabar, Antonio, et volia preguntar també pels pisos d'Art Torreguitar. Olé. Havia estat una de les grans reivindicacions del barri.
Sí.
Això com ho tenim?
Bé, estem a les acaballes, és a dir, el que és l'espai d'obra ja s'ha acabat, ja fa temps, des de finals del 2021 les obres van acabar des de l'estiu, ja no tenim obra, i ara ve, diguem, l'altra part, que és la part de la burocràcia, és a dir, s'han fet les obres, s'han cobrat les subvencions, s'han tornat a Vimusa l'avançament realitzat, vale? Tot això és una feina que he fet. Ara el problema el tenim en coses que en su dia ningú ens van dir i on es mostra una mica una manca de previsió o un no disposar de tota la informació per poder corregir, que és la part aquesta burocràtica de com està afectant l'obra al tema de les comunitats, als temes d'hisenda, aquestes repercussions econòmiques i socials, no? Vàrem tenir ja problemes l'any passat en poder fer les declaracions sobre la declaració a Hisenda. Vàrem tenir també problemes en no saber quin era el pas que tenien que fer perquè les comunitats, per exemple, han sigut multades i sancionades les 17 comunitats, vull dir, amb dos multes per Hisenda. I les dues han estat per fora de termini, per presentar documentació fora de termini, en la qual cosa ens han deixat una mica amb el cul a l'aire de dir què està passant, com és que... I clar, per estar esperant que documentació que tenia que arribar o que tenien que posseir a una data concreta no la vàrem tenir. I tampoc sabíem més de dir, ostres, hem de corregir això perquè arribarà aquesta situació. I l'any passat va ser un any de xoc, no? Perquè, i en conseqüència, Hisenda va sancionar les 17 comunitats amb dues sancions, una per no fer el model 184 i l'altra per no fer el model 347 en el termini.
I això vol dir,
això vol dir calés, diners,
no?
Clar, això vol dir calés, això vol dir problemes, això vol dir el veïnat emprenyat, això vol dir una situació que és difícil d'explicar, perquè a efectes d'Hisenda, un dels problemes més grans és que Hisenda interpreta que aquests diners t'han fet augmentar tu el patrimoni quan en realitat aquests diners tu no has disposat d'ells. És a dir, tu, encara que van ser el nom teu, no es disposa que puguis dir me'l gasto en una altra cosa perquè són finalistes, és a dir, és allò per fer aquesta reparació. Per tant, no és una situació que diguin he augmentat el patrimoni, simplement he fet una subvenció. Per tant, aquesta subvenció a l'hora de repercutir en Hisenda és molt crua, perquè et sembla com si tinguessis que tornar la subvenció, com si tinguessis que retornar la Hisenda, això. I Hisenda interpreta és que tu aquest any has cobrat més o has rebut més diners, no importa que sigui del que sigui, ni per a què finalitat sigui, sinó que són dades. Quan tenies l'any passat? Quan has fet aquest any? Doncs aquest augment ho has de declarar i ho has de fer com a augment patrimonial. I tu dius, hòstia, jo no he augmentat res, tenc la mateixa casa. I a vegades, i la majoria, moltes vivendes, no han tingut, a veure, no han sigut en les que s'han intervingut, és a dir, s'han vingut en espais
comunitaris, no?
Per tant, a casa teva tu no has viscut acabar a casa teva
una millora,
simplement ha sigut l'edifici en la qual tu formes part d'aquesta millora. Clar, que aquestes situacions són les que a hores d'ara tenim una situació de dir, bueno, hem de respondre al tema de les sancions, perquè això és amb el tema d'Hisenda no tenim ni competència ni nosaltres ni ningú, i és així, són multes, s'ha de pagar, s'han de sancionar i després ja veurem què fem, perquè després m'estan parlant amb l'Ajuntament, també estan parlant amb la comissió de seguiment, i a veure com podem fer. I l'altre és que ara en aquest any ja hem de liquidar totes aquestes subvencions en l'exercici d'aquest any, en el qual pues, també suposarà una situació difícil. I això és conseqüència de l'altre. Nosaltres, el nostre projecte era que no costés res als veïns, com no havia costat res als altres veïns de les altres promocions, no? Però, ostres, el que ningú ens van dir i ningú ens van acompanyar és van dir, arribarà un dia o arribarà un d'això en el qual Hisenda us reclamarà tot això. Tingueu present que a l'hora de preveure el tema de les obres s'hauria de preveure també aquesta situació que passarà en el futur, no? I clar, i amb el tema d'Hisenda ningú vol entrar. Sempre te deixen a tu que t'enfrentis i busca-te un advocat fiscalista o busca-te un assessor, vete tu a preguntar on vulguis, perquè ningú vol saber res. Ningú vol posar el dir... I també és veritat que administradors i tal, que són els que ens acompanyen i ens assessoren una mica, nosaltres mateixos hem anat 4 vegades i 6 anys han respost coses diferents. Vull dir...
Doncs capítol que no tanca. Jo pensava moment, que seria per dir que ho teníem tancat, Antonio.
No, la idea és que ja a l'estiu estigui tot tancat. La idea i l'objectiu és que a l'estiu ja estigui tot tancat i aquest any això sigui una cosa ja que vagi a formar part del passat i ens dedicarem a una altra cosa que això ja serà una... Bueno, això és
Antonio,
una experiència.
Aprenentatges de vida, sí. Tot plegat. Antonio Recio, president de l'Associació de Veïns de Torreguitar, gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per convidar-me i poder gaudir d'aquest espai.
Al matí de Ràdio Sabadell.